Mentre esperem la fi del món i, sobretot, una solució ideal per les sobretaules nadalenques que ens esperen aquests dies, si és que hi arribem. Si falten temes de conversa o us canseu de parlar de política i futbol, podeu deixar alguna d'aquestes preguntes. És cert que hi havia petroli a Catalunya?
Oh, pot ser.
Sabeu que el primer manual eròtic europeu del segle XV era català i que el fundador del Moulin Rouge, parisenc, era un emprenedor de Terrassa? Totes aquestes preguntes amb resposta formen part de les 78 històries per a ments inquietes que explica la Guia Xafardera de Catalunya, un compendi de curiositats que ha investigat la periodista i escriptora Anna Priscila Marinha. Anna Priscila, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan complicat com el d'avui, on potser no vendràs ni un sol llibre, perquè si la civilització acaba, bueno, ens l'haurem de llegir els que haurem sobreviscut de dins del búnquer.
Tindrem temes dels quals parlar dintre del búnquer, cap
mira,
problema.
Mira, és veritat, mentre no puguem tornar a sortir una altra vegada, podem anar reflexionant sobre els temes que proposa. Sí, Rosana Carceller, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com se presenten les festes?
Molt bé.
Si arribem,
de moment viva,
podràs aprofitar per exposar alguna de les preguntes amb resposta que proposa aquesta Guia Xafardera de Catalunya. Començarem desvetllant algunes de les preguntes que es fa a aquest llibre, perquè són preguntes d'actualitat, és a dir, són preguntes de la Catalunya d'ara o de la Catalunya d'abans.
Són preguntes, i ara deixa'm ser una classicona, de tota la vida.
Molt bé.
Comencem per la prehistòria, en aquest llibre, i acabem a mitjans del segle XX.
Però diguem això és un llibre d'aquests entreteniment per passar l'estona, o la cosa està ben documentada, es parla amb gent que hi entén?
Home, m'he documentat molt per fer aquest llibre, he buscat tres fonts, com a mínim, per explicar cada història, i a més he contactat amb historiadors especialistes en cada tema. I t'he de dir que m'he sorprès moltíssim, perquè a Catalunya fins i tot tenim experts en la venda de safrà a l'edat mitjana.
El problema és que els historiadors no saben res. M'hauries hagut de preguntar a mi, que sé molt més, i no m'has trucat. Si vols, passo una targeta.
És que ja em vas entrevistar fa temps, Sebastià, i és complicat, eh? Home, et saps tant que no saps per on començar.
És que no esteu documentant, no sabeu res. És que sou
ignorants. Bueno, com que no sabem res, ara repassarem alguns dels temes que formen part d'aquesta guia. Comencem, per exemple, pel que hem dit nosaltres, la Catalunya eròtica. Perquè hem de dir que aquesta guia, Anna Priscila, està repartida en diversos temes, no?
Sí.
Quins temes hi podem trobar?
Hi podem trobar temes de naturalesa, hi podem trobar temes de menjar, hi ha moltes qüestions culinàries, tot i que us he dit que jo no sé cuinar i he pres una miqueta a cuinar a través d'aquest llibre i he après a fer pa amb tomàquet.
Les dones heu de saber cuinar, eh?
Ara. Bueno, no entrem en aquest tema.
No us despatxarem.
Senyor Marcelí, hi ha un tema que també potser li interessarà a vostè,
calla.
Que és precisament aquest manual eròtic europeu, el primer manual eròtic europeu del segle XV, escrit en català, que explica moltes coses als homes per quedar bé amb les dones al llit, perquè...
Jo, gràcies a Déu, sempre he complert com un senyor.
Ui, sí.
Ja campeón. Tots som campeón, Marcelí.
Tres criatures al món. No
però això no vol dir que tingui una bona qualitat de sexe, diguéssim.
Bueno, és igual, no cal entrar en un debat, perquè estem en un altre tema.
Aquí no calen gaires misteris, eh?
Sí, ja.
Bueno,
ja
ens ha cridat l'atenció de la Catalunya eròtica, concretament, Rosana, el que es diu en llatí speculum al foder.
Exactament. Traduït seria manual del fotre.
Sí, els especulums eren llibres, eren manuals, un especulum és un mirall, llavors era un manual on emmirallar-te, on veure com t'havies de comportar a la vida. I n'hi havia molts a l'edat mitjana, la gent els agradava llegir molt aquest tipus de manuals. I l'especulum, el foder, és doncs el manual del fotre, ja sabem tots a què es dedica aquest manual, i explica precisament això. És com un manual higiènic, eh? Al final acaba podent ser una cosa una mica eròtica, perquè hi ha una última part que es podria fins i tot comparar amb el Kama Sutra, hi ha diverses postures. Deixeu-me dir-vos que al segle XV la més típica era la mateixa cara, el missioner.
Però no s'ha juntado una copia d'este manual, perquè és interessant, com interès periodístic, de tenir
sí,
una copia.
No hi ha dibuixos, para... No hi ha dibuixos. Només hi ha explicacions.
No has posat les làmines, les estampes de les coses.
Perdó, ja el trobo molt decebut amb aquest tema. Perquè he tingut aquest disgust amb els dibuixos.
Home, perquè els llibres, si no tenen estampes, no són bonics.
Per un interès literari, diguem-ne.
Una cosa de saber. Hasta per veure a saber.
Com quan de vídeos pornogràfics, és el mateix, que també té molt d'interès.
No, molt d'interès no. lo just i necessari.
Podríem dir que és el primer manual europeu del sexe, doncs.
Sí, sí, sí. I,
i és nostre, coses... això, eh?
És nostre, és en català.
En català,
sí,
més
sí,
a més.
Sí, és en català. És un català antic.
En català. I on se compra?
Això es pot comprar a les llibreries perquè hi ha una edició molt recent feta per Anna Alberni, que ja t'explica doncs, les paraules que potser serien difícils d'entendre en el seu moment i us el podeu llegir, és molt entretingut. Coses que hi podem trobar.
A veure.
Els homes que tenen problemes perquè acaben abans d'hora.
Això com passa a mi.
Ens expliquen, doncs, com no acaba abans
15
d'hora.
15 segons, fora!
Doncs no, home, no, i expliquen. Perquè si acabes abans, la dona se t'enfada.
Claro.
Altres qüestions. Com ha de ser l'home perfecte? Que deixeu-me dir que, més o menys, doncs, com el d'ara, eh? Ha de ser guapo, sobretot que no faci pudor.
Cristiano Ronaldo.
No això si ja ho deia, això pudor, estem parlant del segle XV, eh?
Sí, que no faci pudor, que sigui ric... Ves aquí,
bueno, Cristiano, es que vamos a ver, es que no hace falta decir nada más.
Que sigui honrat, simpàtic, que tingui habilitats socials i que sempre faci el que la dona li diu.
És a dir,
segle
XV, no
existeix.
Sense deixar el tema eròtic, el llibre parles de la Bíblia de Ripoll, escrita al monestir entre 1015 i el 1020, o més ben dit, del que feien els monjos mentre escrivien aquesta Bíblia de Ripoll.
Sí, perquè sempre ens han arribat doncs, els textos, els documents més seriosos, la Bíblia de Ripoll és d'estar a la Biblioteca del Vaticà, vull dir,
veure,
és un...
Claro.
On ha de ser, senyor Barcelí.
A veure, tu diràs.
Però també hi havia altres documents, com per exemple van trobar un document amagat entre uns folis del segle X, un document del segle XII, que eren poemes, no en diria eròtics, perquè sí que parla doncs, de parts del cos i així, però són amorosos.
Okay.
I es creu que eren...
A la Bíblia, eh?
No, a la Bíblia no, en uns altres documents.
Que escrivien els monjos mentre feien veure que escrivien la Bíblia.
I de fet no se sap quin monjo va escriure i no se sap... Aquests poemes són en llatí i no se sap si era un monjo de Ripoll que els va escriure de zero o que era simplement una traducció. Però senyor Marcelí, a Ripoll s'entretenien, eh? Ja. I amagaven aquests textos...
Déu-mos en guard.
Perquè...
Bueno, esclar, és que pensi que tanta estona tancats allà i anar transcrivint, perquè a Ripoll es feia moltes còpies i transcripcions a l'època de documents que venien d'altres parts del món. Bé, s'ha d'estar distret amb alguna cosa, que vol que li digui.
Com a espèculum al fodre es troben fotos que...
Sí, ah, sí?
Són molt interessants. A nivell periodístic i visual.
Que heu trobat, que heu trobat.
Bueno, fotos d'homes, dones...
Chicos muy bibliotecarios, digamos.
Fan una torre, fan com un...
Y consulta mucho papiro. Enrotllado unos papiros.
Parada, les metàfores estens ja, que no les entenem ni nosaltres. Eh? Papiro enrotllado.
Bueno, un papiro enrotllado, ya me entiendes.
Ja t'entiendo. Sí, aquesta guia xafardera de Catalunya per això no només parla de sexe,
no.
Tot i que ocupa alguns episodis.
Sí,
eh?
La xafardera d'aquest color. Aneu una cosa més bonica. No?
Doncs miri, podem parlar, per exemple, d'un altre tema abast també entre tot el llibre, que és la gastronomia catalana.
Ara.
I, per exemple, un clàssic que es desvella en aquesta guia xafardera, que és... D'on prové l'escudella? Una cosa tan catalana com l'escudella.
L'escudella, que la mengem aquests, doncs, avui en dia en dies especials. Normalment no fas escudella, que té molts ingredients i porta molta feina.
I ha de bullir 3 hores.
I ha de bullir 3 hores, doncs imagina't qui té temps avui en dia. Però abans, a l'edat mitjana, era el plat nostre de cada dia. Claro. Perquè l'escudella què es feia? Pensem que a les cases hi havia llar de foc. No teníem els fogons com els tenim ara. Hi havia la llar de foc, per tant, s'havia de cuinar amb unes olles molt grans i algun tipus de menjar que no requerís una finura especial. Llavors, ells posaven aigua, posaven tots els ingredients a dins i que bullís. Per exemple, també per això a l'edat mitjana es portava molt la carn a l'ast. L'ast és el ferro que travessa i llavors doncs, a l'edat mitjana era el que es menjava. I l'escudella què feien? Tenim el Ferran Adrià per aquí darrere.
Sí, sí, és una psicofonia. És una... Vols dir alguna cosa concret, Ferran, o només diràs paraules soltes?
Estàs d'acord amb el que està dient?
D'acord. Ja podem avançar.
Els moderns són els kebabs.
Els kebabs.
Se clava el xurro aquell congelat i se va donar una volta con una cosa que sembla una estufa.
Exacte.
Igual. És veritat, és com una estufa catalítica.
És un kebab a l'ast, no? Segons estem explicant.
I l'escudella, doncs, no era altra cosa que un menjar de supervivència. El que quedava per casa, el que hi havia al rebost, t'ho posaves allà i t'ho menjaves.
I seria la sopa documentada més antiga d'Europa?
Sí, sí, senyor. És la sopa... Clar, perquè és que en el fons és una sopa de supervivència, per tant, ja s'entén que sigui la més antiga d'Europa. No és res elaborat. A més, l'escudella antigament...
Aquest efecte, Lujas, no sé si és una escudella o és algú retornant l'escudella, perquè...
És un...
Realment...
submarinista.
Si no has dinat bé, et fa retornar el que tens a l'estómac.
I penseu que l'escudella antigament no tenia un ingredient que ara sí que té, que és la patata, perquè la patata, clar, ve de les zones que ara coneixem com a Xile i el Perú, i van venir aquí i el
segle... Bueno, perdoni, que no em menjo de patata. No està orgullós d'aquesta aportació.
Què dices? Voy a comer patates.
Mago Félix, li he de dir que al principi, quan van portar la patata, tothom desconfiava de la patata i era el menjar pels porcs.
Claro, bueno, perdona, és que... Bueno, és que no fa falta això nada más.
No, sí que fa falta dir res més.
Perdona, és que, a ver...
Però la patata ha sigut el sostent d'aquest poble durant molt de temps.
I el cacau també, eh? También viene de por ahí, ¿eh? Y el café,
¿eh? Y que no es bo,
¿eh? ¿Qué dius, ara? ¿Tú ves a mi cara? ¿Qué quieres, que se me toste la piel? No, hombre, no, escolta, perdona.
I els pernils de la Cerdanya, ja que estem en gastronomia?
Els pernils de la Cerdanya eren molt i molt populars, doncs, en l'època de l'Imperi Romà, per exemple, doncs, el segle I abans de Crist, d'Octavi August, li agradaven molt. El segle I després de Crist, hi havia un poeta, Marcial, que els alabava, i deia que eren els millors de l'Imperi Romà.
Fixa't.
No em preguntis per què, però es veu que tenien molta, molta tirada. Fins i tot, doncs això, dedicaven poemes als pernils de la Cerdanya, que no sabien en aquell moment si eren de porc, se suposa que eren de porc, però no ha quedat cap document específic, i potser eren de vedella o eren de...
De jabalí, de jabalí.
Potser sí.
Claro.
I ja que parlem de menjar, tampoc podem deixar de banda el beure, no? I aquí parles en aquest llibre també de la cervesa. La cervesa més antiga d'Europa també és catalana?
Tot és català.
Tot és català.
No s'emocioni tant, és que estem parlant de coses que precisament passaven a Catalunya. Clar, el llibre va d'això.
Clar, és una cervesa que s'ha trobat en un jaciment, el jaciment de Can Sadurní, al terme municipal de Begues, al Baix Llobregat.
Segur que està caducada.
Segurament sí. Se'n van fer uns exemplars fa uns anys, doncs unes quantes ampolles per provar com era aquesta cervesa antigament.
Què tal?
Jo no la vaig provar en el seu moment. Ara ja no en tenen.
Doncs què tal? Doncs ja s'ho pot imaginar. Doncs dolenta, què vol que li digui?
No, home, no.
Amb el temps que teníem i com la feien, doncs esclar.
Clar, perquè a part, abans en aquella època no hi havia llúpol i el que feien era posar fruites. I, per exemple, doncs feien servir cireres d'Arbós a Can Sadurní. Deixeu-me dir que aquesta cervesa, diuen dels catalans, que som doncs sempre tan agarrats, sempre mirant la pela, es podria dir que és el resultat d'un una bona economia domèstica, perquè què feien? Doncs ells tenien unes sitges on hi posaven l'ordi i perquè es tapés i quedés segellada la sitja, deixaven doncs que l'ordi que hi havia tocant a la sitja germinés perquè el fang estava, doncs, estava encara fresc.
Sí. Aquest país ho hem aprofitat tot sempre.
Clar, clar. Llavors algú es va trobar doncs, amb aquest ordi que germinava, que no es podia aprofitar, i què van dir? A veure, doncs l'agafem, el torrem, el molem, el bullim, fem el que sigui, i d'aquí va néixer la cervesa.
I fins i tot deien que tenia propietats terapèutiques aquesta cervesa,
sí,
no?
Sí, és que antigament, no sé si aquesta en concret, però antigament, per exemple, Heròdot deia que la cervesa era bona contra les picadures d'escorpí, que no la desitgis, i pel mal de panxa.
Veus?
A mi m'agrada aquesta. Jo sempre que em diuen alguna cosa és que tinc una mica de mal de panxa. Ja està.
Sí. Bueno, cervesa amb mal d'estómac, potser el que fa és desapareix l'estómac.
No, va bé.
Sí, va molt bé, va molt bé. Però la ressaca també va molt bé. No només parlem de sexe i no només parlem de gastronomia, sinó que parlem d'una cosa, senyor Vicenç Martí, que s'hauria de posar dret, però també parlem de la barretina.
No van els Mossos d'Esquadra amb barretina quasi mai.
No s'emocioni, perquè jo no sé si en el teu cas poses en dubte que la barretina sigui un invent 100% català.
Ah! És que no és un invent 100% català.
Oh! Fora d'aquí!
Vostè no passi d'un extrem a l'altre. Fa 30 segons i encantava el llibre i ara vol fer fora l'escriptora.
No, s'ha equivocat.
Ara ens explicarà d'on ve la barretina.
S'ha equivocat.
A veure, deixeu-me explicar-me. No està clar... Gràcies. No està clar d'on ve. El que passa és que la barretina és un barret típic mediterrani, no només és dels catalans.
No.
Hi ha teories que diuen que ve d'una zona de Turquia, Frígia, per això llavors deien el barret frigi.
No, que a Turquia porten aquell barret que surt a les bosses Cotillon.
Sí. No és exactament el mateix.
Com un test,
barret. No és exactament el mateix. I la goma també la portaven a sota,
també,
no?
També, però com se'ls aguantava, si no?
No, esclar, sí.
Hi ha una altra teoria que diu que la barretina ve del Pileus, que era un barret doncs, que en època de l'Imperi Romà el que significava, tenia un simbolisme de llibertat. Quan hi havia els esclaus, doncs els que tenien la sort que eren alliberats, els seus amos els donaven un barret frigi com a símbol de la llibertat. I llavors, si us fixeu, per exemple, A La llibertat guiant al poble de Delacroix, La llibertat porta un barret frigi, que és doncs d'on es creu que ve la barretina. No sé. A molts dels escuts de països llatinoamericans després de la seva independència, Argentina, Bolívia, Cuba, hi ha barrets frigis, però també hi ha barrets frigis al segell dels Estats Units, al segell del Senat dels Estats Units i al de l'Exèrcit dels Estats Units. No, o sigui que és un barret que és el símbol de llibertat.
Li ha dit massa cosa, no? Ara vostè no pot retenir.
No sé què som, mexicanos o què som, no sé.
Som frigits. Nosaltres som fregits.
Sí, alguna vegada sí que som fregits som i ens fregeixen fregits. Els de fora, també. Mal. Això ha sigut una gerra d'aigua freda, perquè mira que no hi havia cosa més catalana que la barretina.
Però ara... no passa res per això.
No passa res.
No passa res.
El que està clar és que quan es va instaurar a Catalunya, quan ja la coneixem tal com en diem ara mateix, era un èxit, no?
Estava
de moda, diguem-ne.
Estava molt de moda a l'edat mitjana i ja sabeu que la barretina n'hi ha de diversos colors. Sí. Doncs, per exemple, la vermella era la que portaven els pagesos i la morada o musca era la que portaven els senyors.
Sí.
O sigui, suposem que se'n feien més de color vermell, que sempre hi ha més pagesos.
La musca,
que
no sé si us en recordeu del bitllet...
Què està fent d'Arbó, no, vostè, ara?
Mossèn Cinto Verdaguer, de 500 pessetes. Sí. Aquella és la barretina musca. Mm.
Li anava a dir que...
Nena, digues.
La tallo jo. Dic que això que comentàvem de l'èxit de la barretina, escrius al llibre que l'any 1777 només a Olot se'n feien 1.200 al dia.
Toma ja.
És un èxit,
perquè
això.
Érem exportadors de barretines. No només els catalans en feien servir, sinó que també a Itàlia, o com es digués en aquell moment, a Nàpols i a llocs així, a Marsella, també en feien servir. Érem exportadors de barretina.
Claro. I la celebració de Catalunya passarà per la fabricació
de barretina.
Va.
Serà el nou símbol de la Coca-Cola. La gent irà amb barretines.
Bueno, penseu, què porta el Pare Noel al cap? Porta un barret frigi, I el gran barrufet també.
Però ara veiem barretines de tot arreu, també. Em sembla que ens estem precipitant.
No, en quin moment, Anna Priscila, entra en decadència la barretina?
Doncs precisament quan comença a convertir-se en un símbol molt catalanista. Doncs amb Jacint Verdaguer, quan tota aquesta gent ja renaixença, comencen a portar-la, és un barret que ja decau perquè entra en el mercat la catxutxa, que n'hi deien...
La què?
La catxutxa, no m'ho facis tornar a dir, era una gorra amb visera.
I ara el que està de moda és el barret mexicà, que és el que compra els turistes quan venen a Barcelona. La barretina ha desaparegut. O hi ha alguna botiga d'aquestes de souvenirs que es poden comprar barretines? Pregunto jo, perquè jo no n'he vist gaires.
De fet, ara hi ha, per exemple, un dissenyador que ha fet el que en diu la neobarretina, que és, doncs, una revisió de la barretina.
Ah,
ara,
jo no veig a cada gent. La barretina, con todo mi respeto, es de Garrulo.
¿Y tú qué eres?
¿Y tú eres gilipollas? Hombre, perdona, no, cállese. Un sombrero como Dios manda, sombreros de copa, que no lleva...
Es un queso.
Els Mossos d'Esquadra.
Además de un queso, caballero. Los Mossos d'Esquadra...
Però que també porten espardenyes.
Y los gente mals ingleses. Cuando hay dinero, cuando más alto es el sombrero.
Es gilipollas.
Así de claro, con lo cual la barretinita esta... És el que sou.
Sí, aquesta necessitat que tenen alguns d'anar aixafant tots els símbols que no interessen. De la barretina passaríem a una altra cosa molt distreta, que a més a més també és de... Sí, els divendres va sucat. Que és d'ascendència també catalana, que és ni més ni menys, senyor Marcelí. No ho diria mai, eh? El Moulin Rouge.
Hombre, esto sí que me gusta, el molino. Ah, no, lo he hecho yo, el molino todo el mío, una cosa estupenda. Dime, nena.
No, molino no, Moulin Rouge, que és una altra història.
Sí.
Té una part catalana?
Té una part molt catalana. Jo, havent descobert això, m'he indignat molt amb la pel·lícula musical de Moulin Rouge, perquè no especifiquen, només parlen de Charles Zidler, que va ser un dels fundadors, però no parlen de l'altre fundador, que de fet va ser una de les parts més importants a l'hora de fundar el Moulin Rouge, que va ser Josep Uller.
De Terrassa.
Era un senyor de Terrassa, fill d'empresaris terrassencs, que van donar voltes per tota Europa i es van acabar instal·lant a París. I el Josep Uller va viatjar per molts llocs i, de fet, ell va crear un munt de locals, no només el Moulin Rouge, però se'l coneix, doncs, precisament per
aquest local. Jo veia tant dies d'aquí al programa i que no ha fet res, ni més aviat molesta. I el seu conciutadà creant el Moulin Rouge.
I la Cirsa també de Terrassa, i no la diu vostè.
Bueno, és que no té res a veure amb aquest tema.
I el hotel Don Cándido.
A la Rosana li crida l'atenció una particularitat d'una cosa que es feia al Moulin Rouge.
Home, una cosa que es feia al Moulin Rouge, que la feia un altre català, que feia un espectacle que jo... Bueno, és que he al·lucinat, explica'ns-ho.
De fet, era un senyor que es deia Josep Pujol. Ell havia nascut a Marsella, però els seus pares eren de Mataró, i actuava al Moulin Rouge... Fent sapets.
Sí, senyor!
Què aplaudeix?
Que li fa gràcia, això?
Com demana.
Mira, jo al costat... No sé per què també el veig a vostè.
Li deien...
Al mig d'una plaça fent un espectacle d'aquests, eh?
Com li deien, com li deien?
L'Epetoman, el petòman. El petòman. I era capaç, senyor Carrasas, no sé si vostè ho sabria fer, doncs de pagar una espelma a 4 metres de distància i no ho feia amb la boca.
Ja, si voleu, puc provar, us provar.
No. Vostè que canta amb l'ajuda d'una ocarina i d'un tub de plàstic...
Què fa, Carina?
D'una ocarina tocava la Marsellesa.
Però jo una cosa que no entenc. El Moulin Rouge, sempre m'havien dit a mi, jo no l'he vist, l'espectacle, que havia sigut un símbol de distinció.
No,
tu entraves allà, pagaves uns diners i hi havia un senyor fotent-se pets i era l'espectacle.
I pagant espelmes.
Perdona.
I era el reclam de l'espectacle.
I era el que més cobrava en diferència.
Ole,
tenia un caixet impressionant.
És que a veure, tot el que...
Vostè podia pagar la flama del Canigó, eh?
I és que, a més, Dalí el va considerar el més modern de tots els artistes, aquest senyor que es feia pets al Moulin Rouge.
Sí. I va ser cap de cartell durant molts anys, el que passa que al final doncs l'estómac ja li va dir prou i crec que es va fer forner.
Claro.
Forner?
Sí.
Sí, és un canvi una mica radical de professió, eh?
Ja fa de núvol.
No només teniu físicament aquesta guia xafardera de Catalunya, de la qual hem destacat algunes novetats, sinó que, a més, demà dissabte a les 12 del migdia, l'Anna Priscila fa unes rutes pels socis del 3C seguint aquesta guia xafardera, no?
Sí. Doncs, clar, és una guia de Catalunya, però agafarem algun dels temes i els posarem a Barcelona, perquè a Barcelona doncs pots trobar qualsevol cosa. I començarem a les 12 del migdia i donarem un tomet i parlarem de...
On aneu?
Doncs comencem al Fossar de les Moreres i acabarem
a... No s'hi enterra cap traïdor, ara.
Que maco!
Fins una
altra. I acabarem a la Granja Vieder parlant de cacaulat.
Doncs nosaltres ens l'hem llegit, ens ha agradat molt perquè és pràctic de consultar. Hi ha algunes de les curiositats que hem comentat avui i moltes altres que us recomanem que us les llegiu.
Escolta'm una cosa,
com a mínim per tenir temes de conversa.
La Laia Isern des de Gandesa, que encara li diuen caxutxa, en aquest cas a la caputxa de la jaqueta.
Ah, mira, doncs no sabia això, m'apunto.
A lo mejor será que no sabe... Per la segona edició. Ara, Priscila, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Fins la propera i bon Nadal.
RAC 1. Bones festes amb RAC 1. Tots som 1.